El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Són gairebé 9:45, és moment avui per parlar amb els polítics de partits amb representació al ple. Tenim a l'estudi Ramon Bernil, Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Jordi Carreras, del Partit Popular, Ferran Villasenor, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia, els 5.
Bon dia.
Anem al gran. En primer lloc, els voldria demanar una valoració de la figura política de Santiago Carrillo, que va morir ahir a l'edat de 97 anys. Si els sembla, fem una petita ronda, que podria començar en aquest cas Iniciativa, i després ja tractarem altres temes d'actualitat. Quan vulgui.
Doncs bé, bon dia. En primer lloc, jo crec que Santiago Carrillo marxa un lluitador per les llibertats, pels drets dels treballadors i treballadores, una persona que va encapçalar la lluita antifranquista i que va ser un personatge clau també a la República. També entenem que en el seu moment va ser una persona important en el moment que l'estat espanyol va decidir fer una democràcia i fer la transició democràtica. Jo crec que en aquell moment el PCE, i personalitzat en el senyor Carrillo, va fer les renúncies necessàries per tal de tirar endavant un estat democràtic, que potser no és el que més a dia d'avui no és l'estat que més ens agradaria, però bueno, en aquell moment era fonamental. I per últim, i des d'un punt de vista, si volen, nacional, jo crec que se'n va amb Carrillo un dels pocs federalistes convençuts que hi havia a l'estat espanyol. Era un federalista convençut, i això ho va demostrar sempre amb la seva lucidesa de com fer fotografies, entre cometes, de la realitat plurinacional de l'estat, no? Ho va demostrar amb la campanya de l'Estatut, de com va donar suport a la mobilització del 10J, etc. Jo crec que amb la mort de Carrillo també es tanca una etapa de l'Estat.
Ferran Villasenor, del PSC, per seguir aquest ordre que tenim a la taula.
Bé, és la típica persona que en aquest moment que ve a buscar mort i, ostres, i no l'hem conegut. És d'aquelles persones que m'hauria agradat conèixer. Hi ha una sèrie de gent, i altres tampoc, segurament si els hauria passat algun dia el senyor Pujol, el senyor Felipe, González, Roca, etc., n'hi ha uns quants, que jo crec que són interessants, perquè van fonamentar un estat democràtic que venia de 40 anys de dictadura i venia d'una part de la societat que, diguem-ne, que va posar el peu a sobre de l'altra durant generacions. El senyor Carrillo ho deia ell mateix sobre la transició. La transició no va ser la millor, però va ser la possible. I ho deia el Joan també, ara hem canviat una etapa de transició, això ja està fet i hauríem de tirar cap a altres reformes més estructurals. En qualsevol cas, una persona que segurament tindrem a la retina el cop d'estat i com la seva, com es va quedar a dret, per exemple, en aquell lloc, com no es va anar a terra, diguem-ne, i va representar, doncs, mira, l'elegància democràtica també davant de l'autoritarisme. Una gran pèrdua, previsible, evidentment, per l'edat, però esperem que els llibres d'història continuïn ensenyant determinades coses.
Partit Popular, senyor Carreras.
Pues mira, el senyor Carrillo, el mèrit més important que té certament és el d'haver participat a la transició espanyola. Era un home que havia sigut un comunista dels del segle passat, per dir-ho d'alguna manera, dels que havia viscut molt directament la Guerra Civil Espanyola, que havia estat anys a la Unió Soviètica, estic que coneixia molt bé el que representava el comunisme i ho havia viscut. I certament el mèrit que té, que li hem de reconèixer a tots amb ell com a tots els altres pares de la Constitució, és que davant de la disjuntiva que es plantejava després del règim franquista era el de la ruptura o el de la reforma. Hi havia les veus més estridents, les veus més sentimentals, les veus més apassionades, podríem dir, inclús les més revanxistes, perquè també n'hi havia, doncs que el que volien era la ruptura, que no sabem on tots hauria conduït, però probablement amb el lloc, i es va imposar el de la reforma, i això ho van fer-ho persones que tenien maneres de veure Espanya i de veure el món molt distintes, ideologies molt diferents, i en canvi van ser capaços de posar-se d'acord i de crear un cos legal que ens ha permès a tots els espanyols viure en pau durant molts anys. Per això ens marca una línia a imitar. I ho dic jo, que no sóc precisament de...
Comunista.
Home, si dius que és comunista, és notícia.
Seria notícia, sí. Però és una... El que és a imitar és l'esperit de diàleg, l'esperit de posar-se d'acord, l'esperit de buscar una solució conjunta per tots. i el que no és a imitar, perquè és una aventura sempre perillosa. I, no, sempre la història, basta veure la història, després ho tornarem a parlar segurament, per saber on condueixen aquestes coses, no? Arrastrats per la passió i per la irreflexió.
M'imagino per on
ells van ser capaços, van tenir l'altura política de fer-ho bé, i això ens ha permès veure en pau molts anys, i esperem que els polítics d'ara siguin capaços de demostrar la mateixa talla política, que de moment alguns no sembla.
Jordi Puigneró, de Convergència i Unió.
Sí, s'han dit moltes coses, crec que compartides totes elles. Per afegir alguna cosa nova, jo el que sí diria és que, o destacaria, a part de que el senyor Carrillo doncs, ha estat doncs, una part important de la història d'Espanya del segle XX, ha viscut durant pràcticament tot el segle XX i per tant ha viscut els grans processos que han esdevingut Espanya durant aquest segle, el que voldria destacar és com, malgrat defensar unes posicions que evidentment estan als antípodes de les meves des d'un punt de vista de com s'hauria d'organitzar un estat, el valor que té en un determinat moment ser capaç de renunciar a determinats postulats parcialment i per tant doncs, atribuir-li aquesta generositat respecte a la possibilitat del pacte amb persones que estan a les antípodes de tu per poder avançar en aquest cas i poder-nos dotar d'un instrument com va ser en aquest cas la Constitució durant molts anys i que va permetre sortir d'una etapa negra de la història d'Espanya i poder viure doncs, en democràcia. Crec que aquest és un factor fonamental que molts polítics d'avui doncs, n'haurien de prendre nota. Crec que el pacte encara ha de ser doncs, una eina bàsica en el que ha de ser doncs, la dialèctica política i tots som conscients que a vegades partim des de postures doncs, molt enfrontades, però hem de ser capaços els polítics de poder doncs, arribar a punts d'encontre. Aquesta és una mica el que m'agradaria destacar d'aquest doncs, senyor.
Guim Pros, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, bon dia. Poca cosa més afegir. En tot cas, a banda de destacar que és evident que va ser un personatge clau en la lluita contra el franquisme, jo crec que és important destacar el que comentava el Ferran, en el sentit de que segurament és una d'aquelles persones i cada vegada en queden menys que t'hagués agradat conèixer abans de que s'hagués mort i és la típica persona que segurament, doncs mira, una tarda tranquil·lament fent el cafè aprendries moltes coses de la història i de com hem arribat fins aquí. Però abans d'això incidir en tot el que hem comentat, sobretot el Joan i el Ferran. En tot cas, el que comentava el Joan, que segurament és una persona que va ser comprensiva amb Catalunya fins als últims moments, només dir que si els federalistes espanyols tenen 97 anys, és un senyal molt clar de com estan les coses.
Escolti, més temes d'actualitat un cop hem fet aquest record per Santiago Carrillo. Ahir la Casa Reial Espanyola va publicar una carta del rei Joan Carles en què feia una crida a la unitat dels espanyols. A una setmana justa de la històrica manifestació a Barcelona, la Casa Reial va publicar una carta oberta en què diu que les dificultats només se superen si els espanyols actuen, i cito textualment, units i remen alhora. La majoria de polítics catalans hi han reaccionat donant més valor a l'exercici de la democràcia que no pas a la pressió a la monarquia. La carta apela als valors que van brillar durant la transició democràtica, a la qual ara feien referència, i amonesta que en les circumstàncies actuals no s'hagin de dividir forces ni perseguir quimeres. Bàsicament els demanaré una valoració política. Comencem per Convergència i Unió i fem el torn habitual d'intervencions, si poden ser el més greu possible.
Home, uns perseguim quimeres i d'altres persegueixen elefants, no? A veure, és que jo crec que el rei no s'hauria de ficar en aquests fregats. Jo crec que el rei està per sobre de tot, o hauria d'estar per sobre de tot, i crec que manifestacions o cartes com les que va fer ahir, que té tot el dret a fer-les, només faltaria, el que fan és voler posicionar o voler decantar el cap d'estat, o el que és l'aparell, diguéssim, o qui mana l'estat doncs, cap a un d'aquests cantons. No? A mi em sembla que això no hauria de ser així, crec que el rei ha de ser precisament doncs, una persona que ha d'intentar afavorir el diàleg i el pacte, i per tant m'hauria agradat haver vist una carta en la qual parlava d'això, de pacte. De pacte, no d'unitat, sinó de pacte.
Jordi Carreras, del Partit Popular.
Mira, jo crec que el rei una cosa és que estigui per sobre de tot i l'altra cosa és que estigui al marge de tot. Evidentment, no, el rei no està al marge de tot perquè no és un... Lògicament, intervindrem en qüestions quan són substancials per la vida de l'Estat i de la nació, no? Llavors, el que sí puc dir és el que estava ja apuntant abans, és a dir, l'esperit de la transició. Una cosa és pactar, i l'altra cosa és anar i dir, mira, això és el que hi ha, i si li agrada bé, i si no, doncs també, i si no pacta vostè, clar, és que no m'accepta vostè, jo m'està tractat molt malament. Això no és un pacte, ni la transició amb els plantejaments que s'estan fent ara per part dels dirigents de Convergència i Unió amb el resto de l'Estat, això no és un plantejament ni mínimament seriu, no? Amb el qual no és possible, no seriu des d'un punt de vista, seriu des d'un punt de vista purament intel·lectual i polític, sense entrar més valoracions. Llavors, així no es pot arribar al lloc, s'arriba al que es vol, que és la ruptura. Llavors, anar a la ruptura, que és una cosa evident, que és el que s'està perseguint, doncs no té que veure res amb l'esperit de la transició, que va ser justament, com dic, el contrari. I on porta la ruptura, a on pot portar aquest esperit de ruptura, que no sabem si s'arribarà a produir la ruptura o no. Pues miri, el que condueix d'entrada és a una situació de fractura dintre de la pròpia Catalunya, perquè a Catalunya hi ha molts catalans que no estem per la independència, i a una ruptura amb la resta d'Espanya, per almenys sentimental. I això està tenint ja uns costos des de fa temps per Catalunya molt alts. Aquesta lògica nacionalista, podríem dir, ja no sabrem mai, potser si volen treure després millor, però no sabrem mai quantes empreses han marxat o quantes han deixat d'invertir a Catalunya. Hi ha algunes que es poden intuir recents, no? Però quantes no venen perquè venim amb un territori que està convuls, com es veu des de fora i com realment està. No se'n van a València, no se'n van a Saragossa. Quantes empreses espanyoles tenen un rebuig?
Si no venen, és perquè l'Estat no hi fa
les inversions. I acabem breument.
O sigui, el cost econòmic que té això per Catalunya no el sabrem mai. Exactament. Però si veurem, podem veure costos tangibles.
PSC, Ferran Villaseñor.
Home, jo crec que no hauríem de caure en allò que es diu el nas de Cleopatra. Què hauria passat si Cleopatra tingués el nas diferent? No hauria caigut l'imperi romà? Què hauria passat si s'hagués aprovat l'Estatut? Si el Tribunal Constitucional no hagués retallat tot plegat? Què hauria passat si tinguéssim el corredor mediterrani, etcètera? Sobre el rei, home, què vol que li digui? Jo crec que fa 30 anys teníem 124, 127, ara hi ha de tot tipus de cotxes. Potser que ens plantegem intentar fer un canvi constitucional i canviar la forma d'estat i que per fi la república doncs apropi més la democràcia a l'estat espanyol. Potser que ja toca, no? Si estem en un moment de transició, doncs si en aquests moments estem en un moment de transició, crec que seria interessant que tothom es plantegés també aquestes situacions. Home, jo tampoc no em pensava que el rei sortís a proclamar la república, no? Suposo que les seves declaracions entren dintre del que allò que molta gent espera que digui el rei. Jo esperava que fes un paper més d'àrbitre. Certament està en un moment complicat i segurament el paper que ha de fer el rei, que jo crec que no caldria, però en tot cas el paper que hauria de fer el rei és parlar entre bastidors i intentar doncs, que hi hagin apropaments de situacions, per exemple, entre dos governs en aquest cas, i també entre els diferents grups parlamentaris o representants dels partits. Bé, jo tampoc no li donaria massa transcendència, no crec que sigui molt diferent d'allò que qualsevol esperava en una cosa i en l'altra, i en tot cas sí, apostar pel pacte constitucional de reforma i per la república.
Joan Calderón, Iniciativa.
Bé, jo crec que el rei s'ha extralimitat en les seves funcions constitucionals. El rei té un paper de representació i té un paper de refrendar les lleis acompanyada amb la signatura, en aquest cas, del president del govern. Jo crec que el rei s'ha de limitar això i preocupar-se del que passa a casa seva, que jo crec que té prou feina amb saber què passa a casa seva i situacions que bueno, aquest últim any, diguéssim que la Casa Reial no ha tingut l'any més inspirat de la seva vida, per dir-ho suau. Llavors jo crec que s'ha de limitar això. Crec que ahir amb aquesta carta i amb aquesta nova web, que sembla que el rei ha descobert el 2.0, jo crec que no és la manera la manera d'expressar-se, no, sinó la manera de manifestar la seva opinió en un moment que evidentment és diferent i sembla que s'obren altres jolines, com estic
vies.
El que no queda clar és a què es refereix el rei. tot apunta que es refereix a la manifestació de l'11 de setembre, on, perquè ningú s'enfadi, centenars de milers de persones van sortir a Barcelona, o es refereix al que va passar dissabte a Madrid, on centenars de milers de persones van manifestar-se en contra de les polítiques del govern de Rajoy i aquestes retallades constants que s'estan fent. O sigui, remar a una és el tràgala, sense qüestionar-se res. Llavors, no sé, és un paper bastant galdós el que està jugant el rei en aquest moment. I clar, jo amb això que diu el Ferran, qualsevol cas, jo crec que toca una segona transició a l'estat espanyol.
Guim Pros, de la CUP.
Sí, bé, d'entrada dic que si jo fos espanyol i no volgués la ruptura, el que segur que no faria són cartes com la que ha fet el rei d'Espanya, perquè entre d'altres coses, si m'ho miro des del punt de vista independentista, ens van molt, molt bé. I aquesta, per exemple, i declaracions que s'estan fent des de determinats sectors d'Espanya, de Catalunya. Jo crec que era evident que en el procés que fa, bueno, que ja fa un temps que s'ha engegat, és evident que la Casa Reial un dia, un moment o altre, s'havia de posicionar, almenys això és el que penso. El que sí que crec és que ho ha fet més d'hora del que em pensava, i ho ha fet amb un to bastant, bastant contundent, i no sé, això em fa indicar que tenen por de que el procés vagi de veritat, i que igual es pensen que estem davant d'un procés més ràpid del que prement pugui semblar. A mi m'ha sorprès sobretot el temps en el que ho ha fet, molt aviat, tenint en compte que de tot plegat, com qui diu, acaba de començar, segurament influït per el que deia el Joan, per la manifestació de l'11 de setembre, i no sé si per la manifestació de Madrid. En aquest cas segurament discreparia, jo crec que la carta va més enfocada a la manifestació de l'11 de setembre.
Segur, això està claríssim.
Jordi Puigneró, que havia donat tota
la paraula. Sí, ara comencem a sentir els arguments del Partit Popular i potser doncs d'altres individus atiant a la por, a la ciutadania, a la por econòmica, que ve el llop, que aquí les empreses marxaran, que això, aquest país està empobrint, que aquest país està perdent competitivitat. Quan parlo de país, parlo de Catalunya, evidentment. Bé, jo el que diria és que és tot el contrari. O sigui, el que estem demanant precisament amb el pacte fiscal és poder tenir un país que pugui pagar-se el seu estat de benestar, que ens el podem pagar de sobres. Quan parlo d'estat de benestar, no només parlo de la sanitat i de l'educació, sinó també parlo d'aquelles infraestructures que han de permetre créixer econòmicament al nostre país i que en aquests moments no les podem tirar endavant perquè tenim un estat que ens ofega. Per tant, quan el senyor Carreras diu que marxaran empreses, si és que hi ha empreses que no venen perquè no podem dotar-nos de les infraestructures que requeriríem per poder desenvolupar-nos com a país. I posaré alguns exemples. Parlo del ramal del Port, que hi havia un compromís del Ministeri de Foment perquè el Port de Barcelona pogués treure les mercaderies d'una forma normal i per tant eficient, i aquest ramal no s'ha fet. Tenim en aquests moments doncs un port amputat. Ara la Generalitat Correcuita està fent un petit apanyo per mirar de posar-hi una solució temporal al problema. Però no es fan aquestes infraestructures, no es fa la connexió d'alta velocitat en França, es fa abans la de Màlaga, es fa abans la de Valladolid, es fa abans la de Toledo, es fa abans moltes altres, i no es fa una primordial, que és connectar Espanya amb Europa. Bueno, podríem continuar. Per tant, és normal que hi hagi empreses i multinacionals estrangeres que pensin i diguin, escolti, això aquí no ens hi convé doncs invertir, perquè realment doncs les infraestructures d'aquest país doncs no estan a l'alçada de les circumstàncies. Això és el que volem canviar amb el pacte fiscal, i volem que els nostres ciutadans puguin tenir un estat del benestar com el que paguen amb els seus impostos, que el podríem tenir, i ara no el tenim.
Mira, si és que coincidim amb el senyor Puigneró, coincidim amb una bona part del que acaba de dir, és que és lògic. No? Ha dit el mateix que he dit jo, doncs, concretat amb algunes qüestions, i ha omitit moltes altres. Però és que miri, és la lògica nacionalista, el que porta és això. És dir, si vostè va a negociar amb Espanya tal com ho fan els nacionalistes, que estan tancats sobre si mateixos, pensant solament en l'interès de Catalunya, sense tenir una visió conjunta d'Espanya, sense negociar per l'interès comú i per l'interès de tots, el que porta és que el mirin com a mínim amb antipatia, lògicament, no? És el mateix que si Espanya, que està negociant amb la Unió Europea, en lloc de demanar una Unió Europea més integrada en lo polític, en lo fiscal, en lo econòmic, doncs anés allà a defensar exclusivament els interessos d'Espanya, els drets d'Espanya, i enfrontar-se amb Alemanya i amb altres països dient que aquí els drets d'Espanya i no sé què, doncs escolti, ho tindríem malament, no? Bueno, doncs quan les negociacions per defensar els propis drets i els interessos legítims de Catalunya o de qualsevol altre ent es plantegen així, doncs s'acaba, doncs miri, s'acaba malament, m'entén? Aquest és un problema. Vostès no poden fer-ho d'una altra manera, certament, certament que no poden fer-ho d'una altra manera, perquè és la lògica pròpia del que només es mira el seu propi malic, no? I no veu més enllà de, no veu on està, perquè nosaltres hem estat molts anys a Espanya, portem tota la nostra història a Espanya, i si oblidem aquest fet i ens tanquem sobre nosaltres mateixos i prescindim de la resta d'Espanya, doncs llavors té conseqüències molt negatives, certament, és veritat.
Sí, ho dic perquè tenim poc temps i tots s'han demanat torns de paraula.
Diguem-ne que la cosa està començant a posar interessant. Però no, jo, segurament el senyor Carreras m'ho podria aclarir, però jo crec, no sé, però jo crec que el Partit Popular és un partit nacionalista, oi? No sé, suposo. I per tant, aquella frase que els separadors alimenten el separatisme, que també veu del que ha dit el Guim fa un momentet, home, jo crec que hi ha determinades actuacions, home, recollir 4 milions de signatures en contra de l'Estatut i per tant en contra de Catalunya segurament no ha ajudat a la integració d'un projecte comú del conjunt dels ciutadans de l'Estat espanyol. Jo crec que no van ajudar. 4 milions en taules a les diferents places de molta part de l'Estat, el que ha fomentat entre altres coses, a part d'un boicot i tal, l'anticatalanisme. En aquests moments tenim moltes situacions que provenen d'aquestes, i jo crec que és important que tothom analitzi els errors que ha tingut en el passat, també el Partit Socialista, que ha tingut en el passat, i per què estem en aquest moment on no sabem si hi ha un camí cap a un costat o cap a l'altre. Sí que seria un moment interessant de que desbonessin passos, no sé, jo crec que el president del govern el que hauria de fer és intentar parlar amb els representants dels diferents llocs, en aquest cas el representant del govern de Catalunya i els partits també de Catalunya, i intentar trobar un encaix ràpid i abans que això es podreixi encara més. En comptes d'això, segurament el que estem fent és mirant cap a un altre costat. Vostè sap que la cosa està complicada i que o això se soluciona, o com deia el senyor Navarro, o Espanya serà federal, per tant hi haurà una proposta nova o no hi haurà. Jo crec que això és important que quedi sobre la taula.
5 segons, senyor Carreras, que tinc altres
coses. Sí, no, és que em deia si el Partit Popular és nacionalista. El Partit Popular pròpiament, en el sentit del nacionalisme tradicional, podríem dir, no es pot dir que sigui nacionalista. El Partit Popular creu que...
Mira, s'han novegat i tot, Joan.
No m'interrompis. Mantens.
Clar, diu unes coses, que falta la veritat.
Utilitzant el nacionalisme... És que hauríeu que posar-se d'acord amb què és el terme nacionalisme, què vol dir, no? Però utilitzar la nació com una passió, podríem dir, com un sentiment per defensar segons quins interessos polítics, això és algú que al nostre entendre està trasnotxat, que ja no s'utilitza, el que importa, perquè en un moment en què estem a la integració europea, on les nacions estan perdent una mica la seva rellevància, estan passant a segon lloc les nacions europees, i el que es va és integrar un ent més superior que necessitem per poder entrar en el món, doncs ampliar la passió nacionalista, doncs és una traça.
Jo recomano llegir. Recomano que es miri algunes...
No els agrada que diguis, ho entenc que no els agrada.
Aquí diu tothom el que vol.
Sarkozy,
mare,
no
m'ho minimidi si és nacionalista.
Tranquil, senyor
Pujol, no es posa nerviós. Recomano que es miri algunes votacions que s'han esdevingut en el Parlament Europeu, i com el Partit Popular s'ha desmarcat de la posició del Partit Popular Europeu per defensar els interessos d'Espanya.
Per tant, això vostè creu que és nacionalisme?
No, per tant, no, escolti, això és ser nacionalista.
Això és defensar els interessos d'Espanya.
Los que se peleen se desean, veig.
Quina gràcia.
Si comencem a mirar votacions a altres llocs, potser, senyor Puigneró, hauria de començar a fer algunes reflexions. Clar, Convergència i Unió està enarbant la bandera, deixi'm dir-ho, la bandera de més sobiranisme, de l'estat propi, etc., etc., i després al Congrés dels Diputats vota el que vota amb el Partit Popular.
em perdonarà, però això són realitats objectives i resultats que hi ha. Però bueno, no era l'objectiu de la meva intervenció.
Com vostè és Extremadura, vol dir, no?
Un altre cop.
Home, ja.
És que la, aquesta discussió ja la vam tenir l'altre dia.
Claro, però és que...
Quan vostè entengui...
I vulgui seguir aquesta quan vostè paralla vulgui, dialèctica, la setmana passada la vam tenir. Passem sí, pàgina.
Fan president el que vol dir Monago, es diu, aquell? Monago, han fet president.
Però vostès li donen cultura a la diputació.
Li fan president el Monago i li treuen els pobres socialistes. Li treuen la...
Aquí estem, aquí estem.
Els pobres socialistes la...
Escolti'm, el senyor Carreras parlava de l'actitud del govern. Tancada, etcètera, etcètera, del govern de la Generalitat de Catalunya. Home, si, partem de, si parlem d'actituds tancades, el govern de l'Estat també, déu-n'hi-do, eh? Perquè jo no he vist cap gest de dir, va, anem a solucionar això, anem a buscar un encaix, anem a negociar. No, no, o sigui, la, el primer que et treuen, Sant Cristo Gros, la Constitució. Pam. Home, això tampoc és una actitud...
No fa ni un any que està el govern del Partit Popular.
Escolti'm, però si són els últims 15 dies...
I Alicia Sánchez Camacho està negociant amb el govern d'Espanya una sortida que li ha parat el Mas per una sortida que encaixi bé a Catalunya.
I la senyora Sánchez Camacho qui és per negociar,
és per negociar
en nom del de, govern de la Generalitat?
No, és el Partit Popular, no, però és el Partit Popular i pot mediar i pot ajudar a Catalunya, que és el que ha estat buscant. Que el senyor Mas s'ha enfrontat directament i ha passat el tema.
En qualsevol cas, en qualsevol cas.
No fa ni un any, que vol que facin en un any? Que
vostè
no,
també...
Ara ja tenim la solució clar, màgica, tenim la vareta màgica, però...
Vostès també diuen que no són nacionalistes, vostè ho ha dit, i vostès estan apel·lant a la nació espanyola, una entelèquia des del meu punt de vista, perquè jo entenc que és un estat amb moltes nacions, estan apel·lant a l'esperit nacional per tal d'aprovar per decret, de forma poc democràtica, una sèrie de mesures que pateix tota la ciutadania. I estan apel·lant a això. Els espanyols hem de patir per sortir d'aquesta crisi. Escolti'm, apel·lin a una altra cosa. Si no són nacionalistes, apel·lin a una altra cosa.
Però què té a veure el nacionalisme amb la crisi que han organitzat vostès? Escolti, a Catalunya?
Doncs no apel·lin vostès a la, los españoles todos juntos
al tripartit.
No. Clar, la culpa és del tripartit, també.
Sí, clar.
Ara li toca la CUP, que no és ni del tripartit, no,
sí que hi va
estar al Congrés.
En el Parlament referia...
La CUP és del senyor Carrillo.
Ni soc nacionalista, soc independentista.
En el ple referia en el tripartit i es referia a les esquerres que eren al ple, no?
Era el tripartit i Convergència.
Els pobles de la CUP no en formaven part.
Quin pros de la CUP?
No, a veure, és que... Molt, molt breu, eh? En tot cas, per... Sentir el senyor Carreras parlar de que el Partit Popular no és un partit nacionalista, no ho sé, jo sona... Diria que sona a broma, fins i tot, perquè, clar, si veus la...
Pues no era la meva intenció.
Bueno, pues ho era. En tot cas, si realment creu que no és un... O vostè es considera que no és nacionalista, jo li invito ràpid a canviar de partit. Cap problema, vull dir, facis... No, segurament es podria fer...
Cap a Convergència. Podrà parlar, senyor Carreras.
I jo crec que... I el que feia referència a acusar Convergència i Unió d'anar a negociar mirant-se el melic i sempre voler estirar cap a casa, jo crec que, no seré jo qui defensi Convergència, però per desgràcia crec que ha sigut l'error precisament de Convergència al llarg d'anys i panys.
Sí, o sigui, estem d'acord.
No, en el sentit, no, però és que en el sentit contrari. Convergència i Unió ha aguantat anys i panys governs d'Espanya recolzant-los, donant-los suport, aprovant tant del PP com del PSOE, sí, sí, m'és igual. I negociant, no en el sentit de benefici a Catalunya, no, en el sentit de precisament d'aguantar el que a Espanya. Per tant, jo sí, crec que sí.
A l'Aznar sí que li votava.
Exacte. No, per això ho dic, que... Per tant...
Que acabi.
No, ja està.
Miri, escolta, Convergència i Unió, els seus votants, jo, senyor Carreras i senyor Pros, els votants de Convergència i Unió són a Catalunya. Per tant, nosaltres no tenim cap obligació de defensar els interessos dels murcians, dels extremenys, dels andalusos. És que no ens voten a nosaltres. Qui ens vota? Ens voten catalans.
Només miren el que els vota.
No, és evident.
No es miren al malic vostès.
Ens voten, ens presentem a Catalunya, ens voten els catalans. I per tant, home, és normal que anem a defensar els interessos dels catalans.
Us vota massa,
Com vostès es presenten a tot Espanya, quan van a Europa, defensen els interessos dels espanyols. És normal, escolti. Per tant, nosaltres no és que ens mirem al malic. Defensem l'estat del benestar i defensem que Catalunya doncs tingui les infraestructures que es mereix, que es pot pagar, l'educació que es mereix i la sanitat que es mereix. I ara, amb aquest estat, ara per ara, això no és possible.
Que el senyor Puigdemont parli de defensar l'estat del benestar em sembla com a mínim graciós.
Com vostès.
Jo voldria enviar una forta abraçada a la senyora Conesa, que és l'actual vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, i fer una petita reflexió. Avui fa 8 dies després de la manifestació i el Partit Popular i Convergència i Unió continuen formant govern a la Diputació de Barcelona. Ja està.
Mire,
no, és una dada, simplement. No.
Bueno, jo voldria dir que quan he dit que el Partit Popular no és nacionalista, no vol dir que el Partit Popular creu que Espanya és una nació. Això no és... Però jo ja he dit que ens hauríem de posar d'acord amb el que és el nacionalisme, no? I en el sens, no és un nacionalisme com el de Convergència.
Ho haurem de fer un altre dia, perquè se'ns acaba el temps. Això sí, marxem amb una declaració de Rajoy a Convergència i Unió. No estic d'acord amb el concert econòmic que vostès plantegen. El president espanyol assegurant que a Mas la situació se li ha escapat de les mans. Això en una sessió de control al Congrés aquest matí. Veurem com va demà la reunió entre Mas i Rajoy i ja en parlarem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies al 5, molt bon dia, i arriba ara el butlletí i el magazín.
Bon dia. Building much more than we'll know and think to myself.